bien, que era esta metodologia, esta visió computacional de les coses i a més té una part creativa. I esperem pues poder arribar també a un acord i aconseguir un trosset del temps d'alguns alumnes i poder motivar a lo millor alguns que encara no estan motivats.
Sí, bueno, penso que també és un poc lo que estava dient abans Toni, no? Si, si, bueno, els dos
Toni, Toni.
Toni, el centre de Fundació Flors, no? Que si d'alguna manera tu lo que estàs buscant és quin recorregut fem perquè siga més optimitzat el treball, perquè obtinguem més punts, al final és un big data, no? En xicoteta escala, però és un big data, treure aquests datos, treure aquestes dades i a partir d'ahí poder implementar un recorregut o una trajectòria o un programa que siga més eficient. A la fi és lo mateix, no? Penso que d'alguna manera el que es podria és integrar això, no? Directament dins d'algun dels projectes que se plantegen per a una pròxima edició, buscar que s'aprofite molt el Big Data, no? Que puguem tindre una base de dades i que a partir d'ahí, segons, pues no sé, me ve al cap, no? Un problema que tenim en els contenedors, per exemple, de reciclatge, no? Pues d'alguna manera que tu puguis optimitzar els recursos, que tu puguis tindre les dades i a partir d'ahí veure quin recorregut es fa millor, no? Penso que sí, que si s'integren les coses, a més, és una molt bona manera, primera, de que siga tot més pràctic i més efectiu, i d'altra banda que no pergam entre cometes el temps, no? En dos projectes diferents, sinó que s'implementen les sinergies.
Doncs ale, Toni, t'agrada la proposta, la contraproposta?
Les sinergies, no? Sí, 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 sempre.
Ja has organitzat el concurs, ja nos dices que nos presentaremos igual que hacemos con todo.
Claro que sí.
Doncs aquesta és la proposta, xics, ens hem quedat sense temps, així que agraïm que hagi estat així, que vagi molt bé, Toni.
Gràcies.
El deset, que tingueu sort, veus en possibilitats els teus de guanyar?
Hombre, sí, claro, porque claro, estás hablando con el profesor que
lo organiza, ¿no?
Las piezas, los retos, entonces, claro,
le he
dedicado bastante esfuerzo, entonces, bueno, más que nada, no quiero que lo hagan mal, no quiero que ganen, pero no quiero que lo hagan mal. Entonces,
que si no, en la acusación de Tomo estará encima de la mesa.
Y tampoco me importaría no ganar, claro.
Bé, des d'ací jo el que volia és agrair als centres, no? La veritat que la implicació dels centres i la implicació del professorat és indudable la peça més fundamental, no? Si nosaltres plantegem coses o proposem coses i els centres, com havia dit abans Toni, no s'impliquen i no fan aquest sobreesforç, és impossible treure totes aquestes coses. Entonces, sobretot, donar les gràcies als centres educatius i al professorat.
Doncs és així també fem extensible, Toni.
Yo también quería dar las gracias al ayuntamiento y a Mónica y a Eduard porque, bueno, gracias al apoyo de ellos, pues el proyecto se ha hecho mucho más grande de lo que se pensó en el principio y, bueno, nosotros nos ha venido muy bien porque hemos tenido una participación, pues, buena y, bueno, pues estamos muy agradecidos porque, bueno, el objetivo que nosotros nos planteamos, sin haber visto todavía el concurso, pues creemos que lo vamos a cumplir y creemos que va a salir todo fenomenal y nada, muchas gracias.
Pues bueno, esperemos hablar el año que viene de más retos. Más centros participantes, sí, sí. Y más grupos.
Si queréis aportar algo a los retos, pues, quiero decir, a la temática y tal.
Eso, Toni, nosotros. A la Tretoni, de Toni a Toni, ya vos apañamos entre vos.
Sí, si han tocat taronges y fútbol, a la próxima toca tocarse cerámica, ¿no?
Ya está. Don Toni García, Toni Castelló, Mónica Mañas, moltíssimes gràcies, que vaig a molt bé aquest projecte, ¿no? La conclusió, i parlem de més iniciatives, i Toni, la setmana que ve...
La setmana que ve més, i felicitem, si te pareix bé, per acabar a Katie Bowman per l'èxit de
l'algoritme per a
la imatge del forat negre.
Doncs això es diu, no? La dona en la ciència, 29 anys jove, un prodigi de la ciència, doncs que també servisca ja d'exemple. Moltes gràcies als tres i el dijous vinent més ciència. Una i nou, nosaltres fem una mínima pausa, de seguida repàs de l'actualitat provincial i local.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
Fem repàs de l'actualitat política provincial i local quan arribem a la 1:10 del migdia. La Diputació de Castelló ha invertit 30.000 euros en la restauració de l'òrgan de l'Església Arciprestal, una inversió que el Partit Popular de la localitat ha ficat en valor, com tal i com ha explicat el portaveu del PP, Héctor Folgado, per tractar-se d'una peça amb un impressionant valor històric i que data de l'any 1930. Aquests 30.000 euros es destinaran per a la restauració detallada de diverses peces, l'afinació de l'òrgan, el calibrat de diverses peces, la neteja interior i exterior del funcionament, entre d'altres. Continuem parlant del govern provincial que impulsa la internacionalització de la província com el millor escenari esportiu a través d'una consolidada Penyagolosa Trails que engloba les dues carreres més emblemàtiques del seu programa Castelló Escenari Esportiu. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha rebut una delegació amb alguns dels corredors d'elit mundial de la Trail que participaran en les dues cites esportives que arrencaran a mitjanit en la plaça de les Aules de Castelló. Parlem ara dels productors de la Castelló Ruta de Sabor, que aquests dies participen en el Saló Gourmets de Madrid. Més de 100.000 professionals se donen cita aquests dies en la denominada Fira d'Alimentació i Begudes de Qualitat, que es celebra en el recinte IFEMA de Madrid fins avui mateixa. Es tracta d'una de les cites del producte d'alta gamma més prestigiós del món. Amb una trajectòria de 33 edicions, aquesta fira professional es dirigeix al sector de l'hostaleria i la distribució agroalimentària tant nacional i internacional. Repassem actualitat de les diferents localitats de la nostra província. Parlem del Bicicas, el servei municipal de préstec de bicicletes de Castelló, que incorpora des d'aquesta setmana bicicletes elèctriques destinades a persones amb mobilitat reduïda i als majors de 55 anys. Pel que fa al Massora, sucumbeix un any més a la Ruta de la Tapa i el Vaig Beure, una cita gastronòmica que encara el seu segon cap de setmana, després de servir 3.500 plats durant els primers dies. El suport del públic ha sigut majoritari, com ha confirmat l'edil de comerç Roger Beltrán, i els locals valoren molt positivament l'afluència de clientela. Ens anem cap a Nules, que un any més porta a terme diferents actuacions de millora del seu litoral per a deixar la platja en condicions òptimes per al període vacacional de Setmana Santa i Pasqua. En concret, la regidoria d'Obres i Serveis i la regidoria de Turisme han posat a disposició de tots els mitjans necessaris per a que estiguen finalitzades en el temps previst. Entre les actuacions realitzades destaca com a novetat la recent construcció del carril bici renovat i ampliat, que recorre les diverses zones del poble amb altre d'interès ambiental, històric o patrimonial. Ens parlem ara de l'actualitat de Vila-real. La Basílica de Sant Pasqual serà l'escenari el proper diumenge 14 d'abril a les 8 del concert de música barroca Passió i Glòria, que oferirà l'estança harmònica organitzat per la Regidoria de Tradicions. El concert comptarà amb la veu de la soprano Isabel Alcaraz, que estarà acompanyada per les flautes de bec a càrrec de Josep Rius, el violí d'Alberto Cabedo, el violí de Miguel Ángel López, la viola de Miquel Falomir, el violoncel d'Anna Pitarch i el clavicèmbal de Manel Cifre. Finalment parlem de l'espectacle La Quima Vere, que tornarà a escenificar-se en la plaça Major el dijous sant a les 9 de la nit i s'estrenarà amb un novedós sistema de so envolvent que en el marc de l'aposta per la innovació de la ciutat aportarà més realisme a un esdeveniment que en els 7 anys en els que s'està realitzant s'ha guanyat un merescut prestigi dins i fora de la Comunitat Valenciana. Arribem a la 1:15 minuts del migdia. Nosaltres de seguida continuem parlant de política i ho fem amb el candidat a l'alcaldia de Ciutadans, Domingo Vicent.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado, ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avanza en comercio.
Todo esto está ocurriendo ahora mismo en McDonald's. McCafé, un nuevo servicio de McDonald's en un nuevo espacio pensado y creado para que disfrutes. McCafé, tu mejor momento. En McDonald's, Ciudad del Transporte, en Castalia y ahora en Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas con hotel incluido entrando en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964 52 90 48.
Llicenciat en Econòmiques, professor associat en la Universitat Jaume I, pare, es defineix com una persona familiar, esportista i amant de les tradicions del seu poble. Parlem del candidat a l'alcaldia per Ciutadans a Villarreal, Domingo Vicent. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, no sé si l'he definit bé o m'he deixat coses.
Sí, sí, ho has definit molt bé, ho has definit molt bé i el tema familiar per a mi també és molt important, sí que és veritat.
Doncs bé, anem a parlar, el que primer que volia que preguntar-li, jo crec que és el que li pregunté a tots, no? Com, per què va prendre la decisió de tornar a presentar-se? Quan va prendre aquesta decisió?
Pues bé, aquesta decisió, a veure, jo sempre he vist això com un projecte a llarg plaç, no? És veritat que aquests 4 anys compaginar les meves faenes i l'activitat política pues, ha sigut un sobreesforç tremendo, però també és veritat que crec que estem a l'inici d'un projecte, Ciutadans va aterrar a Villarreal les passades eleccions i crec que és el moment que tenim que donar aquest salt qualitatiu, no? Mm. Aleshores, pues, hem acumulat una experiència i ara volem ficar-la en pràctica, no? Hem acumulat una experiència en l'activitat política, sí, afegida a l'experiència que ja tenim en la nostra activitat professional. Entonces, mm-hmm, creiem que és el moment en què Ciutadans a Villarreal doni un pas endavant i comenci a marcar ja les diferències.
Va haver un moment crucial en el que vostè va dir: "Mira, vaig a tornar a presentar-me." O se ho ha plantejat o ho ha tingut previst des dels 4 anys que està en política?
Home, més que previst, era una opció que estava ahí, no? I sí que és veritat que durant 4 anys pues, vas pegant-li voltes a moltes coses, no? I en aquest últim any, sobretot que vaig acabar l'estiu, pues, ja era un moment de començar a deixar de pegar voltes i començar a definir el tema, no? I jo crec que la manera de, el moment, a lo millor, de dir, va, sí, això ja anem en sèrio, ja anem a per totes, va ser de cap a l'estiu, segur, després de l'estiu, quan ja havien carregat les piles.
Segur que molta gent dirà, bueno, un economista, no? Que té la seva professió, que és docent, què se li ha perdut en política? Per què aquesta inquietud?
Bé, a veure, jo l'altra vegada quan van fer les municipals fa 4 anys ja ho vaig explicar, no? Sí. Jo quan vaig estudiar la carrera vaig donar moltes assignatures de política econòmica, mm-hmm. de sistema fiscal, entonces el sector públic en certa manera sempre ha sigut un tema que t'ha tret molt, no? Sí. Però jo he desenvolupat la meva activitat professional pues, més en el sector privat i la veritat és que ja porto molts anys també, porto 20 anys d'experiència professional sí. i al final necessites reptes nous, projectes nous i la veritat és que entrar en un partit com aquest de centre progressista, liberal i que defen moltes idees en les que estem tots d'acord, és que estem en l'agrupació de Vila-real, sí. pues te fa moltes ganes de contribuir a consolidar aquest projecte, no? Pensar que és molt bonic construir una cosa des de zero, no? No és el mateix sí, que si entres ja en un partit que ja està tot fet, no? Entonces així tens que treballar moltíssim, tens que te pegues molt, te caus molts bacs, però és bonic perquè és la teua criatura, no?
Ha merescut la pena, no? Estos 4 anys.
Sí, sense cap dubte ha merescut la pena perquè també m'ha servit per a conèixer molts aspectes de Vila-real que desconeixia o que coneixia des d'un altre punt de vista.
Mm-hmm. Bé, Ciutadans a Vila-real no ha presentat llista. No sabem encara qui és el seu equip, a què esperen.
Ja arribarà el moment. Nosaltres, ja te dic, el que sí que te puc dir és que la nostra llista, igual que els afiliats que estan en Vila-real i en molts llocs de Ciutadans, són gent que venen de la societat civil, que tenen la seva pròpia faena i anem a presentar un equip pues, molt experimentat, molt preparat, professional, seriós i capacitat per aportar una bona gestió a l'Ajuntament de Vila-real.
Un ajuntament que com el valora? Com valora la seva gestió de l'1 al 10 d'estos 4 anys?
La nostra o la de l'equip del govern?
No, la de l'equip del govern.
Pues sense cap mena de dubte un suspès. No sé si ficaria un 2 o un 3, però el que està clar és que estem al final d'un segle, no? Fent al final d'un segle hem vist com ha sigut un govern de constant improvisació, de falta de planificació, de mala gestió, que ha portat a que ONGs, associacions, pares acaben cobrant tard les ajudes i els proveïdors també. Aleshores, pues, creiem que és un fi de cicle totalment clar. Ells han anunciat que necessiten fins a 2030 per a desenvolupar el seu projecte, que només no sé quin percentatge van dir, però és que en 8 anys això demostra que no han fet res i per lo que van dir, que havien fet el percentatge que havien fet, no sé si van calcular que necessitarien fins al 2030 i pico per fer el seu projecte. Això demostra que de projecte no tenen res. Nosaltres sí que tenim projecte i el nostre projecte anirà encaminat a millorar la gestió de l'Ajuntament de Vila-real, a aprofitar els recursos que n'hi ha, a treballar per aconseguir rebaixar la contribució, que és una de les preocupacions que ens ha arribat de Ciutadans, que
però això volia preguntar-li jo, perquè el discurs de la baixada d'impostos és un discurs que s'usa molt, no?, en política, però realment és viable?
És viable si se fa una bona gestió. Aleshores, pues, quan nosaltres entrarem a l'Ajuntament, pues, el primer que tindrem que fer és analitzar tot bé per a canviar les coses i aconseguir que se gestionem bé recursos, que s'aprofite fins a l'últim cèntim. A nosaltres, els vilarrealencs, els missatges que ens han traslladat és que tenen els seus mal de caps, els seus tres primers mal de caps, podríem dir que són l'estat de neteja del poble, la sí. situació en la que està de brutedat, la contribució tan alta que paguen i la falta de transparència. Nosaltres volem millorar la gestió, volem que els veïns puguen saber en què se gasta fins a l'últim cèntim i millorar aquesta gestió aprofitant els recursos per a solucionar els problemes com la neteja i altres problemes.
Imagine que tots els seus recursos es destinaran a aquests tres assumptes que m'està comentant i un poc més, quins són els projectes o les línies d'actuació que pretenen portar a terme si entraren a governar?
Si entrarem a governar...
Bueno, en solitari, imagines, no? N'hi ha que ser positius.
Home, nosaltres, tu tens que tindre en compte que conforme està el panorama positiu, avui en dia pensar en majories absolutes va ser difícil, no? Entonces, nosaltres el que anem a prioritzar sempre va ser una línia d'actuació que porte a afrontar els problemes del poble, no sols la neteja o el manteniment deficient en moltes coses o esa bona gestió de recursos, sinó, per exemple, pues, agarrar el bou per les banyes i fer front al problema urbanístic que té Vila-real, que en aquests 8 anys no s'ha afrontat. No? N'hi ha molts problemes que no, en aquests 8 anys hem vist que no s'han anat solucionant i que s'han anat despifarrant recursos. No? Nosaltres sí que puc assegurar a la gent que som un equip que vindrem a gestionar i no a fer unes fotos.
I què pensa vostè, ja que està parlant dels problemes urbanístics, del discurs dels empastres urbanístics del Partit Popular? Vostè se'l creu o és dels que no se'l creu?
Jo crec que no tenim que entrar a valorar el que ens creem o no ens creem. El que està clar és que han hagut de pagar una sèrie de coses, unes per temes del jurat d'expropiació, que ve derivat dels problemes urbanístics que té aquest poble, i altres, altres obres que terrenys que se van expropiar sense seguir els procediments. No? Nosaltres el que creiem és que al final els ciutadans de Vila-real, per primera vegada, aquesta vegada sí, tenen l'opció de no tindre que triar ni entre els empastres ni entre el desastre. No? Uh-huh. Van passar dels empastres del Partit Popular al desastre de la gestió del bipartit. No? Pues ara tenen una alternativa seriosa que crec que quan coneixeran el nostre equip, la gent de Vila-real estarà contenta perquè serà un equip preparat, experimentat i professional i seriós per afrontar aquesta falta de gestió.
Bé, vostè considera ciutadà centrista?
Jo no tinc cap mena de dubte. Els discursos polítics i les tendències a vegades distorsionen un poc la imatge, però nosaltres, ja t'hi dic, des que vam entrar fa 4 anys, tota la nostra gent de l'agrupació pues, té preocupacions que ens situen en, baix el meu punt de vista, molt centrats. Nosaltres ens preocupa una bona gestió econòmica, ens preocupa que es creen llocs de treball i que funcioni l'economia, però també ens preocupa que funcionin els serveis socials, l'educació, la sanitat, sí, l'atenció a la dependència, que n'hi hagi vivenda social, que en Vila-real no n'ha hagut ni n'han aconseguit que n'hi hagi en aquests 8 anys.
Cert. Parlem de pactes, d'eleccions. Eleccions, evidentment, pues, apareixia en el periòdic Mediterrània una enquesta feta per el Partit Socialista, una enquesta sobre les eleccions municipals en la que Ciutadans traia més o menys 2-3 regidors, 12 regidors del Partit Socialista, 5-6 del Partit Popular, Compromís 3-4 i Vox 0-1, més o menys, no? Pensa que és molt positiva, pensa que els resultats podrien anar per ahir.
Home, no sabem si s'enquesta és l'obra feta a Cis de Tezanos, també al Partit Socialista. Mira, en tema de pactes, jo sí, una cosa estic completament convençut, és que l'equip de Ciutadans serà l'equip en el que tots voldran pactar. Els altres partits que tinguin opció de governar seran a nosaltres a qui miraran, no? Serem nosaltres que al final és que triarem en qui volem pactar, no? I això crec que ha de ser el tema prioritari. Ciutadans que ve a que eixen les urnes, que se fiquen les urnes, que és l'enquesta que de veritat val, creix, i estic segur que en les pròximes eleccions municipals Ciutadans en Vila-real creixerà i molt.
Però n'hi ha pactes que des de Ciutadans no se volen fer, o això és el que, per exemple, Albert Rivera deia, no? Que en el Partit Socialista no vol pactar, no va a pactar.
Bé, sí, en ese cas Rivera estava parlant de les eleccions estatals i és veritat pues, que...
Però vostè també fica esta línia roja?
Nosaltres quan vinga el moment ja definirem si fiquem línies roges o no. De moment nosaltres ens preocuparem del nostre equip, del nostre programa i sobretot pues, d'oferir aquesta alternativa que suposa millorar la gestió, aprofitar els recursos, afrontar el problema de l'urbanisme.
I pactar en Vox?
Jo li pregunto, en Vox, de moment Vox no té representació en l'Ajuntament i tampoc coneixem ni l'equip ni el programa que porta.
Bé, quan podrem saber alguna cosa més sobre Ciutadans Vila-real? Quan tenen previst algun acte o, en el que puguem presentar ja els seus projectes, les seues línies? ¿Pronte?
Bueno, pronte. No tenim data fixa encara, però sí que te puc dir que serà pronte, per exigències del calendari, però està tot ben, ja està tot ben preparat, no te preocupes.
Però, senyor Vicent, és important, no?, el fet de que la ciutadania s'informe, el fet de que llitga els programes electorals, de que vagi inclús als actes, no?, que se plantegen a nivell municipal.
Sí, sí, clar que és important i per això nosaltres volem triar el moment oportú per a presentar el nostre equip i per a presentar el nostre programa i poder compartir-ho amb la gent.
Bé, doncs tornarem a parlar quan ho presenten, quan tinguin ja les llistes en marxa, segur que tenim moltes oportunitats per a tornar a parlar. Domingo Vicent, candidat a l'alcaldia per Ciutadans a Vila-real, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arribem a la 1:30 del migdia, nosaltres de seguideta més protagonistes, a la 92.2.
El dijous 11 d'abril a les 3:15 de la vesprada, jornada de portes obertes al Col·legi Bisbe Pont. Coneix les nostres instal·lacions i metodologies. L'estimulació primerenca infantil i l'educació emocional són una part fonamental del nostre projecte educatiu. Vine el dijous 11 d'abril a les 3:15 de la vesprada. Entra a les nostres aules i descobreix una altra forma d'aprendre.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada vegada que a la UNED es convoca aquesta conferència blanca. Avui anem a parlar amb el ponent, amb el responsable de la sessió d'aquesta vesprada, com sol ser habitual en aquest horari a partir de les 7, sota la pregunta, no?, respecte a la qual es debatrà. Està sequestrada la justícia? Sota aquesta pregunta, que partís d'un llibre a càrrec, entre altre autor, no?, del magistrat i també portaveu territorial dels jutges i jutgesses per la democràcia, Joaquim Bosch, anem a parlar i el saludem. Joaquim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, gràcies, perquè sabem que té vostè una agenda ocupada també amb la seva tasca professional. Arribarà, com dèiem, avui a la localitat. Crec que ja va estar així fa relativament poc, no? Però bé, la qüestió és reflexionar respecte a diferents aspectes judicials.
Sí, efectivament vaig estar parlant d'un altre tema, que era una conferència sobre retrocessos en matèria de llibertats. A la vesprada la intervenció es produeix més sobre el llibre que hem escrit Ignacio Esclar i jo, sobre el tema de les tensions internes per als intents d'instrumentalització de la justícia, especialment des d'alguns àmbits polítics.
Uh-huh. En aquest cas, no, també prenen una frase en què sempre es diu, és que no és justo. Què considera vostè que dins de la justícia no és just, no, a hores d'ara, o que caldria més justícia en algun dels àmbits, no, que es tracten?
Hi ha una qüestió bàsica per a que qualsevol ciutadà o ciutadana que acudisca a un tribunal considere que la decisió serà justa, i és que el jutge que hagi de dictar sentència sigui independent i imparcial. Si no n'hi ha una percepció d'imparcialitat, és impossible que hi hagi una percepció de justícia. Si, per exemple, una persona va a presentar una demanda perquè té un deute contra altra persona i el jutge és amic de l'altra persona o està vinculat, encara que la sentència que dicte pugui en abstracte ser correcta, si n'hi ha una situació de proximitat a l'altra part, deixarà de ser-ho. I en els tribunals ordinaris la regla general és la imparcialitat i la independència, però quan més cap a la cúpula judicial s'arriba, més pressions, més interferències n'hi ha i més problemes institucionals, que és el que intentem explicar en el llibre.
I això com es corregís, no? Perquè, per exemple, parlant d'aquest assumpte, Europa ha hagut de, diguem, pegar un tironer d'orelles a la justícia espanyola, per exemple, en tema d'habitatge, no? En tema de preferents, de les hipoteques. Què es pot fer o com es pot canviar?
Els òrgans judicials europeus no únicament han parlat de qüestions de fons, com les que vostè acaba d'apuntar, sinó també sobre qüestions de formes, el que comentàvem de la imparcialitat. I el Consell d'Europa ha fet informes molt durs contra l'estat espanyol, en el que diu que les estructures de separació de poders judicials en Espanya no s'ajusten als estàndards europeus, perquè n'hi ha una excessiva intromissió del poder polític en la seva configuració, i a banda també diu coses com que el Tribunal Suprem en Espanya i altres alts tribunals designen a seus membres a través dos mecanismes en els quals no es valora mèrits objectius com el mèrit i la capacitat, i que en gran part el Tribunal Suprem, però també altres tribunals, com el Tribunal Constitucional i altres organismes molt importants, s'accedeix en bona part a través d'òrgans que són corretja de transmissió del poder polític, com el Consejo General del Poder Judicial, que és una institució que en essència prové d'un pacte de quotes entre les forces polítiques, i això no garanteix suficientment aquesta aparença de que arriben els millors a aquests tribunals.
En aquest cas, fer menció, per exemple, a un tuit que té vostè fixat al seu perfil a Twitter, no? Que moltes vegades, com a jutge, té la sensació que les lleis són una teranyina per a les pobres mosques i deixen passar altres insectes més grans, i crec que també algun company va dir que la justícia o les lleis estaven fetes per a les persones, per a los robagallines, no? I no per a altres tipus de lladres, no? Per a Isidro, entre cometes.
Em sembla que és important desmitificar algunes creences populars. De fet, el llibre, un dels objectius centrals és acostar el món de la justícia a la ciutadania, que és un món molt desconegut, no? Molt opac i molt críptic. I clar, n'hi ha una percepció social que les lleis sempre són la justícia, i això no és així, pues, n'hi ha lleis que poden ser més justes o més injustes. Les lleis, en última instància, reflexen quina és la correlació de poders en una societat. I posaria un exemple: fins a no fa massa hem tingut penes de presó per a l'immigrant que passa un tomanta en el carrer per a poder sobreviure, no? Per a poder tenir els mínims ingressos, en una conducta que no té una gran perillositat social, per entendre's, i ha previst en alguns casos penes de multa per a el corrupte que perjudica a tota la societat. És evident que és difícilment justa una regulació legal que fa un tractament tan dispar, no?, en funció del petxo i de la societat, i això es demostra que probablement els qui fan les lleis estan més a prop a nivell d'organització, dels partits, dels polítics corruptes, que no dels immigrants que posen el tomanta. I això, en definitiva, és una mostra del que dic efectivament en el tuit, que la delinqüència de Juan Blanc, la delinqüència financera de les grans empreses, la dels polítics corruptes, no té un tractament proporcionat i adequat, i en canvi n'hi ha una resposta penal duríssima, sovint contra allò que podríem dir criminalització de la pobresa, no? Contra aquell que moltes vegades no té més remei que fer el que fa, i la llei moltes vegades és suau contra el que sí que té remei, però comenta el que jo dic, que són delictes d'avarícia, no? El que vol enriquir-se més de lo que ja té.
I clar, això suposem crea una distància cada vegada més gran entre la societat i les esferes judicials, com bé comenta, moltes vegades doncs, sota l'empar, i també aquesta vinculació i també el sometiment al poder estatal, no? al poder legislatiu.
Ahí n'hi ha un distanciament entre societat i judicatura. Jo crec que de vegades està justificat i altres vegades no tant. Està poc justificat en aquelles situacions en les quals els jutges no poden fer una altra cosa, perquè les lleis són les que marquen uns topes. Per exemple, estan parlant de les penes. Si la llei diu que un polític corrupte no se li pot posar més que una multa, un jutge no el pot enviar a la presó perquè estaria prevaricant, per entendre's. Ahí la societat el que hauria de fer és exigir a representants polítics que canvien les lleis, no?, perquè siguin més adequades a les aspiracions socials. Altres situacions, jo sí que penso que hauríem de fer autocrítica a la judicatura. Pensem en la sentència de la manada o en alguns supòsits de violència masclista, sigui per agressió sexual o per altres supòsits. Pense que fa falta incorporar una major perspectiva de gènere en la judicatura, perquè crec que la societat ha avançat molt més en quant a igualtat i protecció a les dones que sufrixen qualsevol tipus de maltractament o d'agressió, i encara tenim una jurisprudència que està molt masculinitzada, no?, que veu d'aquelles resolucions que són conegudes, d'allò de que és la mujer la que provoca con la minifalda, o que muchas veces cuando la mujer dice que no, en el fondo está diciendo que sí, ¿no? Són visions molt des de la perspectiva de l'home, molt paternalistes, molt masclistes, i crec que això ha de canviar també per adaptar-nos als estàndards internacionals i per a donar una major protecció a les víctimes de maltractaments.
I també suposem, no, respecte al cas de la manada, que, òbviament, quan s'intenta explicar, moltes vegades la gent, òbviament, la gent de carrer, no tenim coneixements suficients, no, adients per a valorar o esgrimir quin terme és el correcte, no és el correcte, es donen explicacions que moltes vegades acaben sent un embolic. Clar, també caldria explicar bé, no, els termes, les opcions, quines són les penes a les que es poden fer front, com bé havia comentat vostè, perquè moltes vegades, encara que es vulguera, no es podria, no, perquè legalment no està contemplat.
En alguns casos no, però per exemple en el tema de la sentència de la manada, la meva impressió jurídica des del respecte al tribunal, que va considerar que no estaven davant d'una violació o agressió sexual, sinó que estaven davant d'uns abusos sexuals que tenen una pena inferior, la meva opinió és que jurídicament una dona que és portada per sorpresa a un habitacle molt reduït de 2 metres per 2 metres per 5 homes i que l'obliguen a mantenir unes relacions sexuals especialment vexatòries, jo penso que això objectivament és una intimidació. Uh-huh. I per tant no és un simple abús de superioritat, és més que un abús de superioritat. És una situació que paralitza a la víctima i per tant crec que amb una visió de gènere correcta, és a dir, des de la perspectiva de la dona, si es posa en la situació de qualsevol dona des d'una perspectiva mitjana, diríem, no? Estàndard, això suposa una situació que anul·la la seva voluntat per complet i per tant jo penso que és probablement equivalent a si un home trau una navalla en un descampat a una dona. O sigui, el tipus d'intimidació per a mi és equivalent. Uh-huh. I per tant, en les lleis actuals jo crec que això ja podria qualificar-se jurídicament com a violació i no com a abús sexual. Però bueno, el tema està recorregut, haurà d'arribar al Tribunal Suprem. En la segona instància ja s'ha produït una major divisió entre els magistrats, 3 que consideraven que era abús sexual i 2 que consideraven que era violació, uh-huh. I haurem d'esperar a que el Tribunal Suprem acabi sentant doctrina sobre aquesta situació.
Uh-huh, perquè al final, clar, els que decideixen també són persones, si n'hi ha sensibilitats, n'hi ha diversos criteris, diferents opinions, i ens topetem amb aquest tipus de situacions, no? Que tot i que la societat té una veu majoritària, doncs a l'hora de decidir, cadascú doncs, té el seu pensament i així ho aplica.
Sí, a mi no m'agraden aquestes visions judicials de vegades una mica distants o fins i tot soberbies en alguns casos cap a les crítiques ciutadanes. És veritat que per a criticar és millor tindre arguments, però això no vol dir que no es puga criticar, perquè moltes vegades, com comentàvem abans, és un problema de configuració legal. I encara que la ciutadania no sàpiga diferenciar entre el que diu la llei i el que fan els jutges, les crítiques moltes vegades porten a millores en la legislació. Per tant, jo crec que de manera argumentada, de manera constructiva, sense insultar ni amenaçar a un tribunal, penso que la crítica sempre és positiva, vinga d'on vinga, i el que cal és escoltar-la i veure la part de raó, que té. En tot cas, en temes com estos, crec que la ciutadania sí que ha percebut que ha avançat més en la protecció de la dona i que el que és una situació objectivament aterradora, intimidatòria per una dona, hauria de considerar-se com a violació i no com a abús sexual. I en qualsevol cas, no està mal criticar-ho encara que el tema pugui ser discutit. Penso que la ciutadania no té per què callar, els jutges són un poder de l'Estat i hem d'estar sotmesos a crítiques igual que els altres poders de l'Estat.
Doncs, parla vostè de no callar les veus, tot i que últimament també doncs, la justícia està intentant ficar coto, per així dir-ho, o tancar. Es parlen dels acudits, no? Inclús fa poc Movistar ha hagut de retirar algun vídeo, també es parlen de cançons, acudits. El llibre, el secuestro de la justícia, no sabem si també s'estan intentant segrestar les llibertats.
Bueno, hi ha un retrocés molt important en el nostre país en matèria de llibertats, però en tots els àmbits, en l'àmbit legislatiu, en els àmbits d'actuació institucional de totes les institucions, des de la policia, la fiscalia, alguns sectors judicials, però també la pròpia societat. Pensem que, per exemple, si s'estan retirant acudits i s'estan fent marxes enrere, és per reaccions socials determinades també. Jo crec que hi ha un retrocés d'una visió que ens havia acompanyat en els primers anys de la democràcia, que va en la línia de lo que diuen els tribunals europeus, que la llibertat d'expressió no empara únicament allò que és políticament correcte o allò que agrada a la majoria o a amplis sectors socials, sinó també empara allò que pot molestar, incomodar o irritar. Allò que em molesta també està cobert a la llibertat d'expressió, sempre i quan no siga una incitació a l'atemptat terrorista, una incitació real, o siga una amenaça verosímil. Mentre no siga això, allò com un xiste que molesta té que poder ser comptat perquè està emparat per la llibertat d'expressió. Però la realitat és que en molts àmbits estem veient que molta gent se molesta i això arriba fins i tot a òrgans institucionals i està provocant castigs, està provocant pressions contra allò que molesta i hauria d'estar emparat per la llibertat d'expressió. Bueno, hi ha casos molt clars. Que en els anys 80, típico, hi podien contar xistes de Carrero Blanco en la primera cadena, i això estava assumit amb naturalitat, i avui te pot portar una cosa en la presó, és un retrocés de diverses dècades. Si mai s'havia enviat a la càrcel a gent que fa teatre per una funció, hi ha hagut titellaires que per una funció de titelles han acabat en presó, això és un retrocés. Si mai s'havia enviat a la presó a cantants, a grups de rap, a grups de rock, de tot tipus de gèneres musicals, i avui estan havent condenes privatives de llibertat, crec que el retrocés és visible.
Així que en una societat, no, que cada vegada se sent més lliure, realment cada vegada estem més tancats perquè ens arriben els missatges, no? Al final no sabem com, però se'ns controla, no? I tenim l'autocensura una miqueta més fina.
Jo detecte molt en les xarxes socials que ja n'hi ha molta gent que diu que no s'atreveix a dir el que pensa per si li pot passar alguna cosa. Això és una clara restricció de la llibertat d'expressió i això va anar a més. Si no hi ha canvis legals i sobretot canvis de comportaments institucionals i socials, en els propers anys, i avui ja tenim diverses desenes de persones condenades penalment per coses vinculades a la paraula. En el número de procediments que estan avui en els jutjats, d'ací un parell d'anys podem tindre ja 200-300 persones condenades. I això ja afecta a milions de persones, perquè en el moment que comença a entrar gent en les presons per coses vinculades a la llibertat d'expressió, això afecta a milions de persones que no s'atreveixen a dir el que pensen. I, per tant, és una marxa enrere rellevant, no?, en matèria de l'exercici de les llibertats.
Doncs també ahir ho dice vostè, no?, perquè la gent ho pense, ho repense, no?, i que si hi ha de dir alguna cosa que ho digui en respecte, encara que algú li puga picar. I també ens agradaria, i no li furtem molt més temps, s'està parlant últimament del tema de les cloaques de l'Estat, especialment de Podemos, no?, de la situació que ha viscut. Des de la justícia, com ho veu? Perquè es critica, no?, que ha passat una miqueta de puntetes en la societat, que els partits no han sigut el suficientment ferms. Què es podria fer des de la justícia? Tot i que sí que estan tan units, no?, als interessos dels grans partits, igual tampoc interessa.
Bueno, la justícia està actuant. De fet, tot el que s'està sabent és per diverses relacions judicials que encara que en gran part estan declarades secretes, s'han filtrat determinades decisions. I n'hi ha diverses peces en l'Audiència Nacional obertes per tot tipus de delites, de malversació, de prevaricació, de descobriment i revelació de secrets, entre altres. La qüestió és que jo crec que no es poden quedar com a societat en el que fa la justícia, perquè tots sabem que un procés judicial pot tardar anys en resoldre's, però quan hi ha elements ja objectius i coneguts i no controvertits. Pensem en les converses de Fernández Díaz, que van ser gravades i que mai s'ha desmentit la seva autenticitat, per a intentar actuar des d'àmbits del Ministeri de l'Interior contra adversaris polítics. Jo crec que no cal esperar una resolució judicial. Tenim ja dades suficients i ahir jo crec que hi ha dues coses capitals. Primera, tenir ja un tancament de files absolut de totes les forces polítiques i de tots els mitjans de comunicació, que no s'està produint. Hi ha forces polítiques i hi ha mitjans que estan silenciant algo tan perillós per a la societat democràtica com que des de dins de les pròpies institucions, de l'esforç de seguretat, se puguen fer operacions per a desprestigiar, per a descobrir secrets de dirigents polítics. Això és evident que és un atac molt fort a la democràcia. I, en segon lloc, els responsables polítics haurien d'assumir aquesta responsabilitat. És a dir, que tinga que tardar un temps un procediment penal no vol dir que, quan ja se sap lo essencial del que va passar, qui continua avui en càrrecs en els partits polítics, en executives, de diputats, en qualsevol institució, no haurien d'estar al seu front quan són responsables de operacions que posen en tal de judici regles essencials d'una societat democràtica.
Pot ser una miqueta d'aigua calenta, no?, per a que la gent es despegue dels seus càrrecs, perquè en altres països sembla que sí que passa, tot i que la situació no siga tan greu i així n'hi ha coses que clamen al cel i continuen.
en altres països ha dimitit, en Suècia, per exemple, una ministra per comprar unes xocolatines en una targeta pública del ministeri. Bueno, han dimitit ministres per plantejar una tesi o per un incident de tràfic, de trànsit, per exemple, no? El nostre país estan passant i han passat coses gravíssimes i no tenim una ètica pública, però en bona part perquè les mateixes forces polítiques majoritàriament no exigeixen, perquè una cosa és que un polític s'aferri al càrrec i ataca el seu propi partit per acció o per omissió, estiga donant suport en altres països. Si un polític en una situació com la que ha passat així no dimitirà immediatament el partit, absolutament el faria fora o l'aïllaria per complet o rebutjaria clarament el que ha fet. Així n'hi ha un silenci que és estruendós moltes vegades quan passen coses com allò que estem veient, no?, de les clavegueres de l'Estat, i veus silenci entre les forces polítiques que no s'haurien de produir, perquè això perjudica per igual a totes les forces polítiques democràtiques quan passen aquestes situacions.
Doncs pel bé de la democràcia que s'actua, sí que ja per últim, tornant una miqueta al seu llibre i al motiu de la conferència, el sequestro de la justícia, quin podria ser el rescat, no?, per a que s'alliberara aquesta justícia?
Tendria que anar a un altre sistema institucional com el que existeix en tots els països europeus, que és un sistema mixte d'equilibris, els poders per si mateixa, cada poder sense límits, pot acabar abusant de la seva autoritat. I, per tant, el que es tracta és que hi hagi contrapesos, espais de control, de vigilància institucional, per a que el poder polític no acabi controlant tot. I això implica en els països europeus, el que diu el Consell d'Europa, que és que hi hagi un sistema mixte en el que la meitat, almenys, no, els que estan en la cúpula judicial siga nomenada pels mateixos jutges i l'altra meitat siga nomenada pel Parlament. Aquest equilibri en un sistema mixt és el que fa que uns es controlen altres i que no hi hagi concentracions abusives de poder. El nostre país és un cas únic en Europa en el que els polítics ocupen tot i poden decidir-ho absolutament tot. I després això genera situacions problemàtiques de credibilitat institucional com aquell WhatsApp de Cosido, efectivament, a un dia que han aconseguit controlar per complet la sala penal del Tribunal Suprem, certament ara mateix està prenent decisions molt importants, com que és el tribunal que està jutjant els dirigents independentistes, i per això mateixa la seva aparença de neutralitat i imparcialitat hauria de ser absoluta.
Inclús una Nobel de la Pau que s'ha ficat una miqueta les mans al cap de com està sent aquest procés.
A què referís vostè?
No, i que ficava, no?, que una d'aquestes premiades amb el Nobel de la Pau ha dit, no?, que aquest juí pel procés és un conflicte molt polític, no?, i que ahí està.
No ho he llegit, però per a mi l'important no és tant el que es puga dir en alguns àmbits com que hi hagi una aparença clara de neutralitat. És a dir, que no poden hi haver sospites en el sentit que un tribunal rellevant de l'Estat puga actuar amb pressions polítiques externes. I una situació com el WhatsApp del senyor Cosidó, per exemple, o el que està dient el Consell d'Europa posa en qüestió aquesta aparència de neutralitat i, per tant, hauríem d'assumir les reformes estructurals per a que ni des de l'àmbit europeu ni des de les manifestacions en un grup de WhatsApp de senadors d'un partit polític se puguen dir coses que facin dubtar el més mínim de la neutralitat d'un tribunal tan important com el Tribunal Suprem, però també com altres, com el Tribunal Constitucional i altres equivalents.
Doncs, magistrat, si li sembla, com segurament hi haurien milers de temes, no, per a tractar, però tampoc volem aprofundir més i que vostè aquesta vespada ho pugui explicar en més cura. Li agraïm que ens hagi atès, que hagi atès la nostra cridada i bé, convidar i recordar aquesta vespada a la conferència, Conferències Blanques, per a parlar del segrest de la justícia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra entrevista.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja fa unes setmanes parlàvem d'aquesta programació que es llança des del Mercat Central per tal de dinamitzar aquest espai tan cèntric, de que la gent el conega, fa allí les seues compres, i per tal de repassar què està previst per aquestes setmanes d'abril, fer una primera valoració, no?, de com ha anat la programació de març, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables de tota aquesta programació, la nutricionista Sheila Llop. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs en primer lloc ens agradaria saber i fer aquest primer balanç de com va anar la programació del mes de març.
Molt bé. Enguany, bueno, ara a març hem tingut, va vindre un cuiner professional, doncs ensenyem les tècniques culinàries i saber, com vam comentar ja, treure-li el màxim partit possible als productes frescos i de bona qualitat. I bueno, vam degustar, se van cuinar quatre receptes i d'aquí se'n va provar una i pues, vam elegir, per exemple, una carn de conill perquè és molt més saludable, té menys contingut de greix, vam guastar també llegums i bueno, hem provat diferents formes de cuinar el conill que no siga, pues, en la, per exemple, la típica paella i poder introduir-ho en l'alimentació setmanal.
Sí que és important i suposem també el fet de comprar al mercat, conèixer, no, els productes de temporada i no anar a un súper, que allí igual topetes de tot perquè arriben d'altres punts del planeta o de, diguem, sí, hivernacles, no?
Intentar que siga de proximitat, quilòmetre zero, i sobretot perquè això ens garantís que les característiques organolèptiques d'aquests aliments que anem a comprar pues van a ser les millors, tindrà a banda del sabor, l'aroma, sí que sabem que preserva millor el contingut de nutricional, és a dir, tant de vitamines com de minerals, i evidentment sempre és més econòmic que si volem comprar a productes que no siguin de temporada.
Així que això és fonamental i ens agradaria seguir, ja que tenim, anem al buscar una miqueta, quins són aquests productes amb els quals podem comptar ara, ja que estem en primavera, per als nostres plats.
Pues, per exemple, com a verdures, la carxofa encara la tenim de temporada. Després, per exemple, els aix tendres, ara és època de faves, de cara a Pasqua. Sempre, pues, així, a Vila-real és tradició, pues, les favetes al tombé, però bueno, podem buscar unes altres maneres de cuinar-les que siguin un poc més saludables i llevar tant de greix. Uh-huh. I sobretot, bàsicament, aixina de verdures, evidentment, les tenim tot l'any, però com a més important serien els aix tendres, les carxofes, i com a llegum, que és ara de temporada, serien les faves.
Les faves, així que opcions n'hi ha, no? Com bé deies, no sempre sí. Anarà la part més greixosa d'aquestes receptes. Aquests són productes que de ben segur estan al mercat central i es pot visitar, no? Per exemple, mentre es duen a terme iniciatives, ja dissabte passat crec que va haver activitats per als més menuts, sí, que tornen també aquest dissabte.
Sí, dissabtes. Molt bé, sí. Continuem en la programació i durant tot el mes d'abril tindrem també activitats el cap de setmana i durant la setmana de vacances dels xiquets hi haurà escoleta de Pasqua, hi haurà dos dies que hi haurà activitats lúdiques i uns altres dos dies que farem tallers de cuina en els xiquets.
Així que és important, no? Hem vist imatges d'altres anys que els xiquets, i no tan xiquets, no? Perquè van acompanyats de pares, mares, iaios o iaies, doncs ells també s'ho passen d'allò més bé treballant tots a una.
Sí, a Nadal va ser en iaios o pares, i ara, normalment, l'edició de Pasqua sí que la fem perquè habitualment sol, per tindre més places lliures, ho solem fer només en xiquets, però molts adults ens demanen si se poden quedar i sense cap problema, perquè és molt interessant que ells també ho coneguen, no només que els xiquets se divertisquen un rato, sinó que coneguen de prop i comprem junts i a partir d'ahí elaborem la recepta.
I sí que ells estan en tot el procés, van a les parades, adquirixen i després ho cuinen ells.
Sí.
En aquest cas, també, tot i que està a Facebook, ara després ho recordarem, heu organitzat dos torns per edats, no? Suposem també per a que sigui més fàcil el treball.
Pues el taller de cuina de Pasqua per a xiquets i xiquetes el farem els dies 25 i 26 d'abril. I, bueno, inclou un davantal, el receptari i, evidentment, la degustació de la recepta que els xiquets prepararan. I és una activitat totalment gratuïta. I ho hem dividit per torns en funció de l'edat dels xiquets. El primer torn comença a les 10 del matí i els xiquets són de 4, els xiquets que poden vindre de 4 a 8 anys. Ja comentar que ja està tancat el primer torn del dia del 25, està complet, sí. I sí que encara queden, encara l'any passat, per exemple, de l'edat de 4 a 8 anys va haver molta més afluència i demanda, entonces vam fer els dos. El primer dia els dos torns eren de la mateixa edat.
Sí.
I el segon dia, que seria el divendres 26 d'abril, també el primer torn a les 10 del matí i a les 12 menys quart continuarem en el segon torn, que serien els més majors.
Sí que la gent, no, que s'inscriga i si n'hi ha qualsevol modificació, com teniu el contacte, podeu avisar, no,
sí,
per a que acudisquen.
Sí, o bé pel Facebook de Mercat Vila-real o, si no, bé per WhatsApp al telèfon 645 88 U3 98, o per correu electrònic fer les inscripcions al correu info@seilallop.com.
perquè la gent ho sàpia, no?, que estan els tallers de cuina i també dimarts, dimecres i dissabte hi hauran activitats infantils, no de cuina, però també en el mercat central.
Sí, igual serà una escoleta de Pasqua que, pues, sobretot és per a jugar i també jornades de partit de vespre per a que se veja què se fa al taller que porta Arlan.
Que és important també que sàpia, no?, la gent que estarà en funcionament al mercat tots aquests dies també amb activitats, i suposem que els responsables de les parades també satisfets de veure tant de moviment i ambient a les seues instal·lacions.
Sí, un ambient més jove i més renovat, que d'això se tracta, de que els joves i les famílies pues, entren i coneguen, no només coneguen el mercat, sinó que s'inicien a comprar productes de més qualitat per a garantir sobretot la salut i evidentment el paladar també.
Així que és important, no?, que també ells, els nens menuts, puguen ser la llavoreta per a que a casa canvien algun hàbit, no?, o s'impulsen si no es fa com ho aprenen, no?, a les sessions.
Sí, a veure, el que ho impartim nosaltres cap de, que quan hem fet els cursos, tots són dietistes. El que volem és fomentar la compra en el mercat, perquè ahí compren productes de lo que se diu ara la moda del real food en redes socials, que és el menjar real, el de tota la vida, el que han anat els nostres avis i els nostres bisavis a comprar, i és recuperar aquestes tradicions i no comprar processats, sinó que a partir dels aliments frescos poder nosaltres processar-los i convertir-los en un producte però que sigui de molt bona qualitat, perquè tots els ingredients que hagin gastat siguen, a part que siguen frescos, pues siguen de quilòmetre zero i tinguen, pues, a nivell nutricional totes les vitamines, minerals, greixos que siguen saludables, i per tant al final aquesta recepta que estem degustant podem incloure-la en la nostra alimentació habitual.
Així que informació molt útil, no?, i que també els joves doncs vegin que no és obrir el perol i estar ahí el menjar, sinó que d'on ve, com es prepara, com es pot cuinar i les seues múltiples opcions.
I això, les opcions que mos oferim.
I bé, recordar, tot i que ho hem dit, però si qualsevol persona té un dubte respecte de la programació, del telèfon, o que de vegades no tenen un boli a mà, a Facebook els va obrir aquest perfil del Mercat Central i ahí està tota la informació detallada.
Sí, cada setmana se va actualitzant i se va ficant les activitats que s'han fet, se va la nova programació, que més a més anem canviant-la, i el cartell està ahí també en Facebook.
Doncs esperem que siga molta la gent i insistir que està aquesta escoleta de Pasqua, que encara hi ha alguna plaça o alguna vacant, així que no ho deixem passar, no?, per a que els xiquets puguen
que
participar.
Que s'aprofiten de l'oportunitat, perquè a més ho passen molt bé i sobretot aprenen.
I bé, insistir, no sé si ho havíem comentat, que totes les activitats gratuïtes.
Sí.
Així que és una opció per a que els xiquets estiguen entretinguts, ja que no tenen classe, no?, dius, són els que doncs saben que allà estan a resguardo.
Sí, allí estan en bones mans i tant estaran jugant si els apunten a les activitats d'Atlan i, bueno, i aprenent un poquet de cuinant quan, si els havies provat el taller de cuina.
Doncs esperem que siguin molts els joves xiquets i xiquetes que ho aprofiten. Saila Llop, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem d'ací unes setmanes.
A vosaltres, gràcies.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8:30 de la vesprada, Vila-real-València. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Maderarbo, Canem, Canos Impressors, Calçais Josep, Carniceria El Conchel, Carnicer...